Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
És un quart de set de la tarda. Com ens afecta sentir-nos poc reconeguts a la feina? Quina és la clau per mantenir la motivació quan portem molts anys treballant a la mateixa empresa? I quan veiem que les coses no van bé, per què ens resistim tant a canviar? La resposta a aquestes i d'altres preguntes les trobareu a La revolució emocional, un llibre escrit per la psicòloga clínica i experta en equips d'alt rendiment, Imma Puig. L'Imma Puig va ser assessora del Barça durant 15 anys, va sobreviure, que és una bona notícia, i actualment treballa en un dels millors restaurants del món, que és el celler de Can Roca. Imma Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos, benvinguda.
Ben trobats.
Marta Cailà, bona tarda.
Hola, què tal?
Veu sobreviure a Can Barça?
Sí. És una de les meves satisfaccions professionals.
Haver-hi treballat o haver sobreviscut?
Haver arribat sense fer soroll, durant 15 anys fer el màxim de feina i el millor possible, sortir sense fer soroll i sortir il·lesa.
Del Barça sempre es diu, imagina't aquells egos que deuen haver-hi dins del vestuari, no? Es deu, deu ser molt complicat.
M'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè egos n'hi ha a tot arreu. No n'hi ha aquí a la ràdio, també?
Oh, i tant.
No,
oh, i tant.
Sí. Mai. Ni, no n'hi trobem mai. No.
I en aquesta taula, cap, eh?
En esta mesa una, por lo menos.
I no n'hi ha a les empreses, i no n'hi ha a tot arreu, perquè sense ego no anem enlloc, no sortiríem de casa. És a dir, ego se n'ha de tenir. El que passa és que si en tens molt poquet, et cal una mica més. I si el tens desmesuradament alt, també. Com sempre s'ha de trobar l'equilibri. Tot està amb la dosi.
O sigui, recomana tenir-ne una mica.
Sí, clar, però és el que et dona confiança, és el que et dona autoestima, i és el que fa que et sentis fort i valent per fer les coses que saps que pots fer.
M'he de fer valdre davant dels altres? Sempre?
Has de defensar-te i protegir-te. Perquè moltes vegades et fan sentir... Hi ha gent que se sent millor fent sentir menys en els altres.
Fent-ho sentir malament.
Exacte, llavors tu t'has de protegir, t'has de defensar, no cal agredir, no cal atacar, però sí, protegir-se, sí, sempre.
I per què hi ha gent que vol fer sentir malament els altres?
Perquè així ell se sent bé.
Ah.
I és la manera de fer saber a l'altre com se sent ell, se sent malament.
Hi ha molta gent que els matins no vulgui anar a treballar?
Probablement sí, més de la que ens pensem, probablement també.
I ha de ser una sensació terrible.
Sí, perquè és com una condemna, no? Tenir que anar a fer alguna que no et ve de gust. Ha de ser... Quan en realitat segur que a tothom hi ha alguna que li ve de gust fer.
O li ve de gust anar a la feina, però no li ve de gust trobar-se amb segons qui.
Això també, perquè les persones som el més important que tenim i ens condicionen moltíssim. Ens condicionen molt.
I pot ser que una persona jefa te digui que t'agradi la feina i te l'acabi de fent avorrir?
Sí, sí, sí. I tot, a tots ens ha passat potser algun cop i tots sabem d'algú que també li ha passat. Sí, i això ens ha passat a classe. Hi ha professors que amb segons quin professor la matèria la trobes meravellosa i segons amb quin és com un suplici. I passa la feina, i passa el futbol, amb segons quin entrenador hi ha jugadors que semblen boníssims i són boníssims. I amb segons quin entrenador sembla que no sàpiguen jugar.
Per tant, això no té gaire solució.
No, sí que la té, sí.
Ah, quina?
Gestionant totes les emocions que intervenen amb la relació entre les persones.
I aquí entra la revolució emocional. Què és la revolució emocional?
És una revolució pacífica, que això és el que la diferencia de les altres revolucions, no? I és una revolució també que també té com a característica que tothom hi surt guanyant. Perquè les revolucions a vegades uns guanyen i els altres perden, i amb aquesta tothom hi surt guanyant.
I què vol dir? Com s'articula?
S'articula, doncs, reconeixent, gestionant les emocions pròpies i les alienes.
Però, això... clar, imagini's que tenim un cap, ara
sí.
Que parlàvem, no?
De, sí, sí.
I caps que van a destrossar o a fer-te sentir malament. Si tens una persona per sobre que et fa sentir d'aquesta manera, és a dir, que fa una gestió emocional nefasta...
Mm-hmm.
Tu pots fer alguna cosa per fer una bona gestió emocional i que això no t'afecti?
O fer-li veure.
O fer-li veure? O amb un mal cap no hi ha res a fer?
A veure, un mal cap pot ser per diversos motius. Un per desconeixement i perquè... I hem de tenir en compte una cosa. l'ésser humà té tendència a fer el que li han fet. Llavors, és tan important segons quin cap tens, sobretot quan comences a treballar, perquè quan tu comences a treballar no saps ben bé el que és treballar, ni saps el que és tenir un cap. Si tu tens un mal cap, tu et pensaràs que el treball és normal, està així, i que ser cap vol dir ser com aquella persona. El dia que tu siguis cap acabaràs fent el mateix. Per això és tan important, i els alumnes de SADE durant 20 anys a classe els he dit el mateix, és molt important triar un bon cap, segons a quins llocs és millor no treballar-hi. Per què? Perquè et poden fer molt mal.
Però no ho sabem, això, abans d'arribar. Aquest és el problema.
I aquest és el problema, normalment, quan es fan les entrevistes de selecció, que això els alumnes jo els hi deia. M'han fet, em deia, no sé quantes preguntes. Jo els hi deia, i tu quantes n'has fet? Ah, no, jo cap. Dic, caramba, és molt important fer-ne per saber quin tipus de gent, parlar amb la gent que treballen allà, per veure si tenen els teus valors, si volen el mateix, si l'ambient amb el que t'has de trobar és saludable, perquè hi ha molts ambients que no ho són.
Llavors, de vegades no pots escollir. Aquest és el problema.
Bé, no es pot escollir a vegades de moment, però si no pots escollir perquè has de treballar en aquells moments, treballes, però mentre ves buscant alguna altra cosa, perquè la vida professional és molt llarga i si te l'esguerren d'entrada ja no tens remei.
Jo m'he quedat amb un dubte quan has dit que s'han de gestionar les teves emocions i les de l'altre. Com gestionem les emocions d'una altra persona?
Doncs, sobretot fent-li, posant-li límits. És a dir, moltes vegades creiem que, com que m'ha dit, com que ha fet, com que el codi de la teva relació amb l'altre l'has de marcar sempre tu. Llavors, si l'altre et falta, tu li has de posar límits. Si l'altre no arriba, tu l'has d'estirar una mica i l'has d'acostar cap a tu. És a dir, és anar veient de quina manera és millor per tots dos, per tu i per ell. Perquè com millor sigui per ell, també ho serà per tu. I com millor estiguis tu, més podràs estirant a l'altre.
Les empreses ho saben, això?
Algunes sí.
Algunes sí?
I cada vegada més.
Què vol dir que ho saben?
Saben que si cuides a les persones rendeixen més. Això l'exèrcit dels Estats Units, que té temps, diners i persones per investigar-ho tot, ha descobert que en el front, a primera línia, si cuides els morts i els ferits, els vius rendeixen més. Fixa't tu si és senzill en una situació límit.
Però com ens pot cuidar més una empresa? Vol dir que ens pagui més?
No, no, perquè no necessàriament. L'únic no són els diners.
Que de vegades és la sortida de l'empresa, no? De vegades gent que es queixa, escolta, mira, tant més al mes i no et queixis més i ja està.
I aquestes mateixes empreses són les que després diuen els hem augmentat no sé quan i segueixen queixant-se. Esclar, és que no es queixen dels diners, es queixen d'una altra cosa. Perquè sí que l'ésser humà, un cop té les necessitats bàsiques cobertes, prefereix sentir-se estimat que pagat.
Com ens pot afectar no ser prou reconeguts?
Doncs moltíssim, perquè el nostre rendiment començarà a baixar. És a dir, si no ens sentim suficientment reconeguts, estem segurs ja que hem començat a donar la primera passa perquè cada vegada la nostra feina la farem menys bé, no tot el bé que ho podíem fer.
Jo ara, en aquest moment, per una situació, diguem, accidental, m'he de veure liderant un equip, en aquest cas l'equip del Versió RAC1. Com puc saber jo que hi ha una persona que se sent poc valorada, si no m'ho diu directament?
Sí, però hi ha el llenguatge verbal i després hi ha el llenguatge no verbal. I, a més, també tenim una altra opció de saber-ho, i és que, com que tots necessitem el mateix i a tots ens agrada el mateix i tots trobem a faltar el mateix, el que tu saps que et falta en la mateixa situació ja pots estar segur que és el mateix que li falta a l'altre. L'únic diferent és la dosi. El que sí, tots necessitem el mateix, però la dosi és diferent. Hi ha gent que necessita molt reconeixement i n'hi ha que menys en té prou. N'hi ha que necessiten que els miris molt i n'hi ha que si els mires molt s'atabalen. N'hi ha que necessiten ser molt escoltats i uns altres que amb una mica en tenen prou. S'ha de trobar la dosi que necessita cadascú i saber que és el mateix que tu també necessites.
Vostè diu que per cada cosa que diem que no ens agrada, n'hem de dir una que sí que ens agradi. O sigui, hem d'equilibrar sempre la balança.
Sí, perquè crida molt l'atenció que si tenim una parella, un col·laborador, uns fills, uns amics, i de 100 coses en fan 90 bé i 10 malament, només els diem les que fan malament, les 10 que fan malament. És sorprenent, perquè quan fas l'estadística te n'adones i dius, però, ara, i això no ens ajuda per res. perquè si a tu t'acaben dient només el que fas malament, acabes pensant que tot ho fas malament, perquè no sents mai que fas alguna cosa bé. I això és... Jo moltes vegades em sorprenc de lo garrepes que som amb el reconeixement, perquè a més és gratis. I el dia que Hisenda descobreixi els beneficis del reconeixement ens farà pagar, eh?
Una pregunta.
Més del que ja paguem, més difícil, eh?
Sí, sí. Una pregunta,
sí, endavant.
Bueno, mira, jo soy aquí, soy periodista de programa.
Bueno, no és periodista, no. És una noia que és perruquera.
Bé, ja està.
Bueno, es que eres peluquera.
No,
también.
Es que ese es el problema.
Es que estás
que
bien.
Yo, sí, dame, bueno, pero... periodista que ejerce de periodismo, y yo soy periodista.
Tú haces preguntas.
Sí,
eres periodista.
Yo estoy preguntando. Por eso que le quería preguntar, que aquí hay gente, ¿vale? Que eso, que va a hacer la vida imposible, y hay muchas, son muchas de aquí, de no solo... Hay muchas de toda la radio que me hacen la vida imposible y yo he decidido hacer el látigo de la indiferencia. ¿Sabes? Que, o sea, que paso de todo y voy aquí a fichar y ya está. Y se acaba. Y al fin de mes yo vengo a cobrar y ya está. ¿Sabes?
¿Cómo es bona aquesta actitud? ¿Es bona?
Mira.
Estoy preguntando yo.
Ya se ha visto en
Te voy a dar una mala noticia.
Ay.
No me diga.
Sí.
Entén el català, ¿eh?
Uno, un no pot passar de les coses. Quan un diu, jo passo d'això, la traducció literal és, quin greu m'ha sapigut, faré veure que no m'importa.
Quina cara que
doncs posa la mare. Doncs ha quedat aixafada. Escolti'm,
no sap qui dir, eh?
Bueno, no digo, a ver, no digo nada, porque no voy a decir nada, porque con todo el respeto, pues ella ha venido aquí a decir, pero vamos, no. Porque yo, mira, yo piel de foca, me repara todo, ya está.
I quan dius piel de foca és això? M'està fent mal, però...
Ja hablo la lista.
Com ha de fer una empresa per cuidar-nos bé? S'ha de reunir amb nosaltres, ens ha de...
Mira, hi ha uns bàsics, perquè cuidar és una paraula molt peculiar, eh? La paraula cuidar no té oposada. És a dir, tu, si cuides una persona, tens una persona cuidada. Si no cuides una persona, tens una persona deteriorada. I una persona deteriorada mai rendirà tot el que pot. Cuidar vol dir escoltar, cuidar vol dir reconèixer, cuidar vol dir posar límits... Això vol dir cuidar. Mm-hmm.
Recordem que l'Imma Puig va ser 15 anys la psicòloga del Barça. Jo no sé si ella va conèixer gaires revolucionaris emocionals.
Doncs devien haver-n'hi, perquè si no haguessin contractat. És a dir, això d'entrada. Però es va poder fer molt bona feina. Molt bona feina, perquè sí que es van apuntar al moviment de la revolució emocional, començant doncs, per la junta que em va contractar. Volien que anés cap a aquesta direcció.
Però no pot posar noms? No, per saber, a veure, qui anava ben orientat?
Bàsicament. A veure, jo vaig entrar amb la junta de la Porta i el primer revolucionari en aquest sentit va ser el Frank Rijkaard.
Per què?
Perquè ell va dir, hi està passant alguna cosa en l'equip que no acabo d'entendre què és el que els hi passa als jugadors, i jo, en el Milan, ja he treballat amb un psicòleg i crec bàsic tenir aquesta capacitat de poder treballar amb gent multidisciplinar i vull treballar aquests aspectes. La veritat és que va fer un acte de fe, perquè jo li vaig proposar una forma de treball que no era la que havia fet al Milan, però va dir endavant.
Està mal vist, o estava mal vist en aquell moment, anar al psicòleg, parlar amb un psicòleg en un equip d'èlit,
sí,
com el Barça?
De fet, encara ho està una mica, cada cop menys. Mira, jo fa 35 anys que treballo amb això i realment l'evolució és impressionantment...
El loquero, no? Era el loquero en aquell
moment. O el psicoloco. O el... Sí, hi havia tot de sèrie de noms. I pacients a la meva consulta que deien, sobretot, que no s'enteri ningú a casa meva de que estic aquí... En canvi, ara no hi ha cap... Hi ha jugadors, molts, que han manifestat doncs, que estan treballant amb aquests aspectes i cada cop està més incorporat en la vida...
Luis Enrique ho va dir, no? Que me traigo el psicólogo, que és per a mi, va dir en aquella roda de premsa de presentació.
I de fet, l'Imma Puig diu que durant aquells 15 anys ella va cuidar de tothom, però sobretot dels entrenadors.
És la... Sí, quan em van dir per què els entrenadors, més que els jugadors, vaig dir, no, els jugadors que calgui i ho vulguin, també. Però l'estaf tècnic és la part més dèbil de tota la cadena. Perquè si l'equip no va bé... no dimitirà la Junta ni faran fora els jugadors, faran fora els entrenadors. Llavors, aquests són els que més s'han de reforçar i són els que se'ls ha de donar les eines perquè puguin treballar amb els jugadors.
El paral·lelisme existeix en una empresa o no és així?
Sí.
És a dir, els caps són els que han d'estar, diguem-ne, ben tractats, sí, des del punt de vista de psicològic?
Sí, si treballen tots aquests aspectes, se'n donaran compte que poden millorar molt la forma de tractar i de col·laborar amb els col·laboradors, i com millor tractat estigui el col·laborador, millor tractarà els clients. Clar. És una cadena, perquè, com dèiem, acabem fent el que ens fan.
Ara, que els jugadors també són importants, perquè aquest matí, quan hem arribat a la redacció i hem obert els diaris, després de la pallissa d'ahir del Barça, que va marcar 5 gols contra un contra el Valladolid, i llegim els titulars, d'aquest matí eren...
Gràcies a Messi, eh? Gràcies a Messi.
Mira, aquest és el tema.
Aquest és el tema.
No, això és així.
Tots els
si
titulars...
no hi va haver Messi, aquell partit... Ai.
Doncs miri, els titulars van en aquesta direcció. Messi tritura el Valladolid amb 2 gols i 2 assistències. Vaya. El sir de Messi brilla al Camp Nou. Sí, el dolç despertar de Messi. Clar, una es pregunta. La resta de jugadors del Barça, encara que Messi s'ho mereixi, quan miren els diaris i veuen que només es destaca el paper de Messi, com es deuen sentir? I com es gestionen les enveges? Que això existeix al Barça i existeix...
I existeix aquí, cariño.
Com es gestiona tot això?
Realment no ajuda. És a dir, que quan un treball és amb equip i és col·lectiu, només es destaqui amb un, no ajuda a ningú. I hi ha coses tan curioses com que es donguin premis al millor jugador del món quan està en un equip. És a dir, aquest jugador sol podria fer alguna cosa? Són contrasentits.
Aquells debats dels premis individuals, no?
Exacte. Un esport a col·lectiu i es dona un premi individual. Ja no anem bé. Però no ajuda, no ajuda. Evidentment no ajuda. Ni el que el senyalen tant, l'assenyalen com el que és tan bo, com els que estan en allà i que si no hagués sigut per el passe que ha fet o la carrera que ha fet pel costat, aquest jugador no hagués pogut fer el gol.
I quan veus que hi ha enveges, què has de fer? Com? O sigui, has de reunir-los i dir, escolteu...
Abraceu-vos, tots sou iguals.
No us envegeu, cadascú té les seves coses bones. Sí. Què has de fer amb això?
L'enveja és un tema molt peculiar perquè un no pot viure pensant que no existeix l'enveja, perquè llavors reps per tot arreu, però tampoc pots viure pendent de l'enveja dels altres, perquè llavors et paralitzes, que és el que vol l'envejós. És a dir, s'ha de poder parlar, sobretot quan tu tens un equip, s'ha de poder parlar i que tothom tingui la confiança de parlar per construir. És a dir, perquè tothom tingui la percepció de que parlant, jo a mi m'agrada canviar el que parlant s'entén la gent, no, escoltant s'entén la gent.
Mm-hmm. Escoltant.
Com és un líder? O com hauria de ser?
A veure, com hauria de ser és difícil saber. Jo sí sé com són per l'experiència que he tingut. Mm-hmm. Aquests són els líders en els que jo he treballat, que casualment no tenen res a veure amb els de que molts cursos que es fan de lideratge i de com ser líder i que això s'explica molt. Si anem al pati d'una escola de P4, ja veurem qui seran els líders i quins seran els seguidors. És a dir, ja ho veus de petits com són.
Si neix.
I per mi, sí. Més que néixer, et fas de molt petit. És a dir, les teves circumstàncies familiars fan que vagis construint aquestes eines per ser líder. Però a mi em sobta que hi hagin tants cursos per ser líders i n'hi hagin tan pocs per ser seguidors. Perquè en la vida serem més vegades seguidors que líders. I fer cursos per seguidors no estaria mal, per saber si el líder que triem és de libreto o és de veritat. Sí. I en canvi n'hi han molts, tothom vol ser líder. Mm. Un líder és el que té seguidors, perquè un líder sense seguidors no sé què és. Mm. Llavors, si tots som líders, què farem? No,
Parlant de lideratge i de seguidors, estimular, per exemple, tornem a l'exemple de l'empresa, estimular la competitivitat, la competició, és bo? A veure qui firma més contractes, a veure qui fa més vendes, a veure...
Mira, la competitivitat té sentit i és útil en moments determinats i en períodes de temps no massa llargs. Perquè si es mantenen amb el temps, acabes amb l'aniquilació. En canvi, la col·laboració és el que et fa avançar. Llavors, si són temps que ha de durar molt aquella situació, s'ha de col·laborar, no hi ha altra. En canvi, si necessites en uns moments determinats que hi hagi un punt d'intensitat a vegades, doncs la competitivitat és bona, però sempre la competitivitat acaba esgotant.
Perquè en una empresa, per exemple, el que poden fer és això, no? Generar aquesta competitivitat entre treballadors, i això pot portar que hi hagi moltes desavinences, perquè, clar, estem competint entre nosaltres, no?
I també aporta a l'empresa en aquell moment molts beneficis, perquè la gent, diguem-ne, va a tope. Clar. A la llarga, segons comentàvem amb l'Imma, l'empresa no en sortirà tan beneficiada.
Clar.
Perquè si es persegueixen, si es volen assolir resultats, no hi ha altra cosa que fer que és cuidar les persones, perquè els resultats arriben única i exclusivament a través de les persones.
De fet, es parla molt de gestionar el talent que hi ha en un equip, però en canvi l'Imma Puig en aquest llibre parla del contratalent, que s'ha de saber gestionar també el contratalent. Què és això?
El contratalent és allò que tots també tenim, i que és el que, de la mateixa manera que tots tenim talent per fer determinades coses molt bé, nosaltres mateixos som capaços de fer les mateixes coses molt malament.
De què depèn això?
Això ho ens ho ha d'explicar bé.
Sí. Això depèn de la mirada de l'altre. És a dir, la mirada és algo tan important que sentim nosaltres per fer les coses, que ens condiciona moltíssim. És a dir, si a tu et miren amb mirada de vinga, vals, jo confio en tu, vinga, encara que t'equivoquis és igual, torna-ho a intentar, que tu, vinga, que tu acabaràs fent-ho bé, per agraïment fas el que calgui per fer-ho bé. Però si tu tens algú que et va mirant amb aquella cara de no t'amoïnis, no t'esforcis més perquè ho fas malament, és igual, deixa-ho estar, res, fora, prou, tu cada vegada vas fent pitjor aquella cosa que tu sabies fer. I aquí és on comença a funcionar el teu contratalent. I acabes fent molt malament una cosa que feies molt bé i acaba no agradant algú que t'agradava molt.
Tenim molta capacitat per fer malament coses que en principi podem fer bé?
I tant, però no depèn només de nosaltres, depèn de per qui les estem.
És a dir, que és fàcil arruïnar-nos nosaltres mateixos.
Nosaltres fem de col·laboradors del que ens vol arruïnar. I som còmplices necessaris.
Però aleshores, quan algú comença a aixafar-te o a mirar-te de manera que et fa sentir insegur, això com ho a tu? O sigui, com li poses fer això? Què li dius? Escolta, que jo...
Tu ja en saps, Cailà? Vull dir, tu
la Marta et clava una plantofada i s'ha acabat, eh? S'ha acabat el bròquil. No és un problema. No.
Tu, líder, fuera.
Has de plantar-te o què has de fer?
El que has de fer és posar límits.
Val,
perquè
no.
Segons com ho diguem, pot semblar que llavors estem absolutament condicionats per la mirada de l'altre. Que això és cert, però no és veritat. És cert que estem condicionats per la mirada de l'altre, però no és veritat que no siguem nosaltres els que hem de decidir amb quina mirada ens deixem mirar, de quina manera ens deixem parlar i de quina manera ens deixem tractar.
I ara una pregunta curiosa. Fent la mateixa feina, pot ser que un dia el teu... no sé, la quefa que tinguis
cap que tinguis,
el cap m'ha ve el cap d'una persona, és igual. Doncs el quefa, que antes en dèiem quefa, doncs el mateix quefa, la mateixa feina, un dia et digui molt bé, això està molt ben fet, extraordinari, i l'endemà o al cap de 15 dies et digui això que fas és una porqueria. La mateixa feina
i la mateixa persona, t'ho diu.
I t'ho diu la mateixa persona. És per tancar aquell quefa?
Bueno, és per tancar, no, perquè igual no es deixa.
No,
però,
clar, sí.
Però per posar una certa distància i veure que el dia que et diu que no està ben fet, algú li ha passat a aquesta persona, perquè tu saps que està ben fet i que el dia abans t'havia dit que estava bé.
Clar.
És a dir, moltes vegades volem resoldre a la feina qüestions que no s'originen a la feina, que venen de casa.
Que s'ha parellat amb la dona.
Clar, llavors un no arriba igual a la feina segons el que ha passat a casa seva o el que li ha passat pel camí. I com que ens passem la vida suposant, en comptes de preguntar, ens passem la vida suposant, de dir, mira, clar, això és per això. I és molt més fàcil preguntar, de dir, perdoni, es troba bé avui o què li passa o...
Perdoni, s'ha parellat amb la dona?
Exacte.
I potser és l'última pregunta que fas, eh?
Exacte.
A l'empresa, aquest és el problema.
Sí.
Algunes de les frases que apareixen en aquest llibre, sí. N'hi ha una de grossa, eh? L'obedient arriba on vol aquell qui mana. L'obedient arriba on vol aquell qui mana. El desobedient arriba allà on ell desitja. Hem de desobeir?
Hem de desobeir a segons quins moments, no sempre, però tampoc hem d'obeir sempre. És a dir, quan som petits i no tenim criteri...
Però clar, això si l'encerto l'endevino. Ah, i, no, i si obeixo home, quan no és el moment i desobeixo quan no és el moment...
Home, vostè no té criteri?
Jo poc.
Bueno, de fet, no en té gaire.
Més aviat poc.
No, segurament en té més del que pensa, o que li han fet creure.
Vol dir?
Sí, segur.
Vol dir?
Sí. Nosaltres aquí no el tractem gaire bé, també li dic, eh?
I això, sí, gran. I això que jo sóc gran.
Bueno, ara fas el ploricó, tampoc, eh?
Però aleshores, quan hem de desobeir?
Hem de desobeir quan el que ens estan manant a fer va en contra de nosaltres mateixos. En contra dels nostres valors, en contra de la nostra salut, en contra... Mira, hi ha un exemple molt clar, hi ha un psicòleg americà que ha fet un rànquing de la capacitat intel·lectual dels gossos. I els ha dividit en quatre categories. El que és molt tontet, que menja, dorm, sí, salta i brinca.
Tots ho tenim al cap, sí.
I
sí,
no fa res més. Algun. Després n'hi ha nens intel·ligents que entenen coses, perquè està tota la família al menjador xerrant, i un diu, tindríem que anar preparant el sopar. I no es mou ningú i el gos s'aixeca i se'n va a la cuina. Algú ha entès, el gos. Després hi ha els més intel·ligents, que són els que obeeixen. Porta la pilota, porta'm la branca, i t'ho fan. Però els més intel·ligents són aquells, els labrador retriever, que són els que porten els pigall, perquè són els únics que si el cec els hi dona una ordre que va en contra del propi cec o del gos, no obeeixen. Si els gossos ho fan, potser que ho anem copiant de tant en
tant.
No?
I atenció a aquesta, perquè sé que no li agrada. Dir, jo mai faig als altres els que no m'agrada que em facin a mi, vostè com ho considera això?
Un bon exemple d'egoisme.
Això és el que ens han dit tota la vida.
Això ho diu
no
facis
als altres.
Això ho diu Nostre Senyor. No digui ara que Jesucrist és egoista.
Hi ha algú que és molt més generós, i és no fer mai a l'altre el que no li agrada a l'altre que li facis.
Ja.
Independentment del que pensis tu o el que t'has fet a tu.
Exacte, això és com fer un regal. Quan tu penses a fer un regal a algú, tu no penses en el que t'agrada, tu no compres el que t'agrada a tu.
A vegades sí.
No, la majoria de gent sí. Ja li dic jo.
No t'agrada amb lo maco que és?
I tant.
Clar, perquè t'agrada a tu. Clar?
Clar, normalment sí, sí. Penses en què és el que li agrada a l'altre, no el que t'agrada a tu. Doncs amb això hem de fer igual. Els hem de tractar com als altres els agrada ser tractats, no com a nosaltres ens agrada, que potser no té res a veure amb el que li agrada a l'altre.
Molt bé, seguint aquesta línia, algú de la taula considera, segons els seus valors i segons el seu moment, que vulgui fer alguna altra pregunta?
Home, jo si vols puc fer-ne moltes.
No, home, però com que estem en un moment de parlar de les emocions i de les persones, si algú considera...
Com un grup de treball,
si algú considera... Jo anava a acabar l'entrevista.
És una teràpia.
És una teràpia.
Jo
anava a acabar l'entrevista, perquè crec que ja ho hem explicat una mica tot el que volíem explicar. Però si algú de la taula considera que cal fer alguna altra pregunta...
No, yo solo quería decir que, hay que cuidar a las personas y tal, que digo que a mí me gustan mucho los spas y el iPhone 10 se me ha caído al agua.
Clar, per exemple, ella ho diu, imaginem-nos que ho diu perquè té alguna desavinença amb algú que treballa aquí a la casa.
Sí, posem.
Tot s'arregla mitjançant regals materials?
No, perquè si ella se sentís ben cuidada i reconeguda,
Montse?
No demanaria probablement ni l'iPhone ni l'espa.
Jo crec que sí que ho demanaria.
Que vale que hasta 15 años con el Barça y todo eso, pero te digo yo que yo no encajo en ningún perfil de los
que... No encajes en nada. No.
La gestió emocional d'aquest grup és molt complicat. No, l'Imma Puig haurà de tornar a venir un altre dia.
Primer blancs, aquest, després els pèls, i després ja busca la...
Aquest és un altre tema, com acabem els que tenim una mica de responsabilitat. L'Imma Puig és psicòloga clínica i experta en equips d'alt rendiment, ha estat al Barça i ara actual assessora del celler de Can Roca. Els hi diu quin menú han de fer?
No, mai. Mai. Com tampoc deia jo qui si tenien que jugar un 4-4-2 o un... No,
ja feia bé. I autora de La Revolució Emocional. Imma Puig, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Marta, gràcies. Fins la propera. Fem una pausa i ara tornem.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.